Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia una doble vara de mesurar en la gestió de ses voltes. Assegura que diumenge la Policia Nacional va barrar el pas a centenars de manifestants argumentant que s'havia arribat a l'aforament permès, mentre que ahir mateix el recinte va reunir més de 3.000 persones en un concert de l'Atlàntida Film Fest sense restriccions. La polèmica per l'operació policial, lluny de pagar-se, continua alimentant el debat polític. El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, avui ha evitat donar explicacions. Això, tot i el suport que va rebre ahir mateix del president del govern, Pedro Sánchez. Mentrestant, Més per Mallorca pressiona el govern perquè aprovi mesures urgents contra la saturació turística i el Consell de Mallorca acorda les navilieres obtenir dades sobre el moviment de vehicles amb origen o destinació a l'illa per plantejar mesures reguladores per evitar la congestió. La congestió, però, no tot són polèmiques o turisme. Avui, dijous 30 de juliol, hi ha més titulars que ara vos avançam amb Alexandra Martínez. Calvià ret homenatge als dos guàrdies civils assassinats per ETA el 2009.
D'aquí a mitja hora, a les 7:30, se celebra una missa i avui matí s'ha inaugurat un pedestal coronat per un tricorni dissenyat per l'artista Carlos Terroba. La mare, Diego Salvà, Montse Lezaún, s'ha referit al dolor que reviu.
Un dolor esquivo que viene y va sin marcharse del todo. Un dolor que aparece cuando menos te lo esperas. Un dolor que pasa y pesa como lo más grande de las cargas. Un dolor que quiero compartir con vosotros porque es necesario. Es necesario recordar para no olvidar. No olvidar es la única manera de que la barbarie no se repita.
Les cooperatives agroalimentàries de les Balears preveuen pèrdues de fins al 40% a causa de les altes temperatures.
Els termòmetres per damunt dels 40 graus i les nits que no afluixen minven la producció i provoquen estrès tèrmic, una situació que també afecta el bestiar, segons ha explicat la presidenta de les cooperatives, Jerònima Bonafé.
I de manera especial en el me d'engreix, que és un me que està tancat i normalment pues, hi ha unes mermes d'un 2 o un 3%, i estem estimant aquest mes que hi hagi pèrdues d'un 5%.
Els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les seves freqüències durant el mes d'agost. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 i 20 minuts com la resta de l'any.
El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió, diu, per les obres de Sonrullant.
Por lo tanto, en última instancia insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
I a l'àmbit estatal, centenars de persones, majoritàriament joves, han creuat nedant la frontera en Ceuta i s'agreuja la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
La presidenta del govern, Marga Proens, reclama una resposta urgent mentre Espanya i el Marroc han acordat reforçar la coordinació per accelerar el retorn dels migrants que han entrat de manera irregular.
I als esports, el Real Mallorca ha tancat l'estada de pretemporada a Marbella amb una victòria. Joan Gabriel Bouçà, bon vespre.
Bon vespre, una victòria per 4-2 davant l'Al Ittihad en el segon amistós de l'estiu. Després del partit ha parlat el director esportiu del Mallorca, Pablo Ortells, que fa un balanç positiu de la pretemporada de l'equip, confia en la continuïtat de Jan Virgili i admet que la plantilla encara pot patir moviments abans del tancament de mercat. Per altra banda, l'U d'Eivissa incorpora el lateral esquerra Hugo San, mentre Raúl Llona continua preparant un equip que aspira a lluitar per l'ascens a la segona divisió. El Palom Futsal posa en marxa la pretemporada amb Antonio Vadillo al capdavant i Gemma Triay comença amb victòria al torneig P1 de Pretòria i es classifica per als quarts de final.
Gràcies, Joan Gabriel. Ho ampliem d'aquí mitja hora. I I un dia més, nota amb la pujada dels termòmetres. D'altra banda, hem de dir que som a les portes del mes d'agost, així que no ens ha de sorprendre. Però per saber quins indrets de les illes patiran més calor i fins quan, que sembla que anirà per llarg, connectem ara amb Dani Capó, el nostre expert meteoròleg. Bon vespre.
Bon vespre, companys. Sí, tenim calorada per estona. És vera que som estadísticament dins les setmanes més càlides de l'any, però també és vera que ens trobam en registres una miqueta més alts del que tocaria per l'època de l'any. Avui ha estat cap a l'interior de Mallorca, on més s'han enfilat els termòmetres, hem arribat a superar els 38 graus, i de fet, segurament en aquests registres ens mourem també demà. Mantindrem unes temperatures bastant prescudes, podem arribar als 38, puntualment 39 cap a l'interior de Mallorca, Pitiuses i Menorca, que ens poden moure entre els 32 i els 35, i quant a l'estat del cel mantindrem un ambient molt destapat, tindrem molt de sol demà. També important que no esperar molta pols en suspensió, ho hem comentat aquests dies, no serà una setmana tan calitjosa ni tan entrebolida com aquesta darrera, per tant, veurem el cel una miqueta més blau. El vent, per la seva part, bufarà fluix, de xaloc, per tant, a la mà hi trobarem molta tranquil·litat.
Gràcies, Dani Capó, ja ho heu sentit, manco pols en suspensió i un cel més blau. I a l'àmbit cultural, el programa de l'Atlàntida Mallorca Film Fest d'avui, destacam dues propostes. D'una banda, la recuperació d'un documental perdut, realitzat per Fernando Trueba a Sóller als anys 80, i d'altra, l'òpera prima de Judith Godrèche, el símbol del Me Too francès. Això serà 10 minuts abans d'arribar a les 8. Ara són les 7 i 6 minuts i Margalida Cifra és el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Un dia més, i ja en són un parell, el recinte de ses voltes a Palma torna a centrar la polèmica. El criteri per decidir-ne l'aforament, segons l'esdeveniment que s'ha de celebrar, és ara el centre de la controvèrsia.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia una contradicció en la gestió d'aquest espai. Recorda que diumenge la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants argumentant que s'havia assolit l'aforament màxim, mentre que només 3 dies després, ahir mateix, durant la festa de l'Atlàntida Film Fest, el recinte va acollir 3.200 persones sense que registris l'accés, com explica el portaveu de la plataforma, Dani Comas, en declaracions a IB3 Ràdio.
Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents a ses voltes, mentre que diumenge per sa manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix sa línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
La plataforma recorda que diumenge es va informar que ses voltes havia arribat al límit d'unes 3.000 persones, fet que va provocar tensió al final de la manifestació contra la massificació turística. Ara reclamen explicacions a les administracions sobre els criteris aplicats en cadascun dels dos esdeveniments i insisteixen que la seva denúncia no és contra el festival, sinó que demanen el mateix tracte per totes les concentracions, a la vegada que reiteren la petició de dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
I seguim exigint la dimissió del delegat de govern i explicacions per part dels caps de la Policia Nacional i de tots els que van estar implicats dins d'aquell operatiu.
No s'aturen les peticions de dimissió d'Alfonso Rodríguez, qui avui, en un acte públic, ha optat per guardar silenci, tot i el suport rebut ahir pel president espanyol Pedro Sánchez. El paper del delegat en la gestió del dispositiu policial ha motivat un nou encreuament dels retrets en el govern i el PSIP, mentre que Més per Mallorca demana la suspensió cautelar dels agents implicats en les càrregues policials que es varen produir al final de la manifestació del 26 de juliol.
La diputada socialista Mercedes Garrido ha reiterat el suport del partit i de l'executiu central al seu company de files, Alfonso Rodríguez, el protagonista involuntari de la setmana després de les càrregues policials durant la manifestació de diumenge. Garrido ha recordat que les actuacions de la policia són ordenades sempre pels alts comandaments del cos i, en cap cas, pel delegat.
Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament dels mandos policials d'aquest operatiu, dels mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment mai surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació del govern o del propi delegat del govern.
Malgrat aquesta explicació, la vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha considerat que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de carregar contra els manifestants i ha demanat que s'arribi al fons de la investigació.
Demanar que s'esclarisquin els fets i a veure que si ha hagut més força de, pues que s'agafin les mesures perquè aquests fets no se tornin a repetir.
En paral·lel, Més per Mallorca, que manté la petició de dimissió al delegat, reclama centrar-se en el debat turístic, un reclam que, segons el coordinador general Lluís Apasteguia, la societat va fer clarament diumenge. Insta la presidenta a respondre amb mesures. Demà mateix, diu l'ecosobiranista.
Si no és capaç d'entendre que les 70.000 persones que sortien a Palma l'estaven interpel·lant directament, és que no només té una incapacitat d'escoltar la ciutadania, sinó que, a més, no en té cap tipus de voluntat, perquè el clam va ser claríssim.
I a les 7 i 10 minuts és moment d'acostar-vos novetats en les infraestructures, perquè hi ha una nova passa a la limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. Les principals navilieres que operen a Mallorca, Baleària, Transmet i GNV, Espanya, lliuraran durant 2 anys dades al Consell per conèixer quants vehicles entren, surten o romanen a l'illa. Una vegada es disposi d'aquestes dades reals i contrastades, es concretarà la limitació d'entrada de l'any que ve a la futura llei. Les navilieres reconeixen que la situació actual a l'illa genera malestar.
Malestar, diuen, tant entre els residents com entre els visitants. És necessària una solució, asseguren de bon de veres. Som Miguel Pardo, delegat d'Assumptes Institucionals de Transmet, i Adolfo Autor, president de Baleària.
Somos muy conscientes de la sensación de saturación que hay, pero creemos que cualquier medida que no resuelva el problema no va a ser más que una cortina de humo.
Ja ho ha manifestat la nostra disposició a col·laborar i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
Des de GNV Espanya, igual que la resta, total col·laboració, però també una advertència. El servei, sigui com sigui, no s'ha de veure afectat. Mateo de Candies, delegat d'Espanya d'aquesta companyia.
Es importante que se encuentre el equilibrio de forma que esto no afecte a un servicio que efectivamente las navieras están ofreciendo desde hace siempre.
Les dades que es demanen són el nombre total de vehicles que entren a Mallorca, els que surten i la diferència neta diària. Es classificaran en turismes, motocicletes i caravanes des de l'any 2024. També s'haurà de diferenciar entre els vehicles que són de residents i els que no. El darrer estudi de càrrega, desenvolupant l'any 2024, va quantificar d'haver 400.000 vehicles, el doble del que havia entrat a l'illa tan sols 6 anys abans. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat la importància de tenir xifres actualitzades en el moment de prendre decisions.
Neix del diàleg i del consens en tots els agents implicats amb aquesta regulació. Amb aquest conveni, les navieres també aportaran una informació clau. Us permetrà prendre les millors decisions en base a millorar la qualitat de vida de tots els mallorquins.
La norma podria ser esmenada al Parlament per permetre que els residents de les Balears puguin desplaçar-se entre illes sense haver d'al·legar motius mèdics o laborals, tal i com estableix l'actual esborrany.
Això pel que fa als vehicles, però els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les seves freqüències durant el mes d'agost. Atents, perquè passarà d'haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 i 20 minuts, com la resta de l'any. Ho explica Neus Pericàs.
El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió per les obres de Son Rutland. Unes obres necessàries, ha dit, per l'augment del nombre de passatgers, l'increment de les freqüències i la incorporació de nous trens que fan necessari adaptar i ampliar els tallers i les vies de la barriada, com explica Mateo.
Por lo tanto, en última instancia, insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil. Y en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
Amb motiu d'aquestes obres i coincidint amb el període de menor demanda de viatgers, segons ha explicat el conseller, el servei adaptarà els horaris durant el mes d'agost, que es podran consultar al web del TIP i de l'SFM.
La razón es que durante el mes de agosto, siendo conscientes de que el tren, fundamentalmente, quien más utiliza los servicios de SFM son nuestros residentes, es el momento en el que se produce una mayor reducción de ese uso por parte de los usuarios de tren.
Les obres suposaran la circulació per via única entre les estacions de Sant Fuster i el polígon de Marratxí i la previsió és que acabin durant el primer trimestre de 2027.
Informatiu Vespre. TV3 Ràdio. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears. El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i quart d'aquest 30 de juliol esteu escoltant l'informatiu Vespre de la Ràdio Pública de les Illes. I en aquesta hora us acostem que les cooperatives agroalimentàries de les Balears promouen pèrdues de fins al 40% a causa de les altes temperatures. Els termòmetres per damunt dels 40 graus i les nits que no afluixen fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i animals i disparen la necessitat d'aigua.
En el cas de les hortalisses, si les temperatures superen els 35 graus, per exemple, les flors es desprenen i el fruit no arriba a formar-se. Si a més durant la nit en cap moment es davallen els 25 graus, les plantes continuen consumint carbohidrats i, per tant, carboni, i per tant no es poden recuperar adequadament, entrant així en una situació d'estrès tèrmic. També es dispara la presència de fongs i plagues. En una de les explotacions analitzades, la seva repercussió ha arribat al 40% de superfície de patata recol·lectada durant el mes de juliol. Una situació que afecta també el bestiar, que redueix el consum d'aliment i, com a conseqüència, també pot disminuir la producció de llet. Escoltem la presidenta de les cooperatives agroalimentàries, Geroni Bonafé.
I de manera especial en el me d'engreix, que és un me que està tancat i normalment pues, hi ha unes mermes d'un 2 o un 3%, i estem estimant aquest mes que hi hagi pèrdues d'un 5%.
Tot plegat obliga el sector a replantejar-se els mètodes de producció. Segons Bonafé, la tendència en alça dels estudis calorosos fa que la sobirania de les produccions locals estigui en perill.
Si continuen aquests estius, la nostra sobirania alimentari i el producte local, el mos hauran de replantejar produir-lo d'altres maneres.
És per això que el sector ja fa feina en trobar mètodes de producció que disminueixin les despeses.
Això quan avui és el primer dia d'un seguit de jornades amb avisos per calor. El Pla i el nord de Mallorca estan en avís groc per altes temperatures, que poden fregar els 37 graus. I a la pujada del termòmetre, el mapa d'alertes per foc també canvia.
El color vermell, identificat amb el nivell màxim d'alerta, s'estén avui a bona part de Mallorca, des del centre fins a tota la costa nord i llevant i l'extrem sud de l'illa. També Menorca es divideix amb la meitat est en alerta vermella i la resta groga, és a dir, un nivell moderat de perill, mentre que les Pitiüses, Formentera, es manté en avís moderat i Eivissa, només la zona de Sant Joan de Labritja, està en alerta vermella. Un mapa que de cara a demà variarà una altra vegada i sumarà nous municipis en alerta màxima per risc d'incendi. Al cap de setmana els termòmetres es podrien enfilar fins als 38 i 40 graus, principalment a Mallorca.
I amb aquest panorama de risc per incendi, Sant Josep de Sa Talaia i Eivissa finalment s'ha controlat. L'incendi forestal declarat a aquesta hora baixa a la zona d'Escodolà, prop de l'aeroport de l'illa. El foc està considerat de gravetat potencial 1. Diversos efectius i medis terrestres continuen en les tasques d'extinció. Dani Manau, com ha afectat aquest incendi?
L'incendi s'ha declarat vers les 3 de la tarda en un terreny que és propietat d'Aena, però que es troba fora de les instal·lacions de l'aeroport. La ràpida actuació de mitjans aeris i també terrestres dels bombers d'Eivissa, de Libanat i de Protecció Civil han aconseguit contenir les flames, tot i que el vent i la sequedat de la vegetació han fet que evolucionessin ràpidament fins a amenaçar alguns habitatges del barri de Can Palleu. De fet, el foc ha afectat la tanca exterior de dues cases annexes al terreny que ha cremat. els veïnats que s'han trobat amb el foc de banca seua han passat un bon ensurt fins que d'haver les 5 de l'hora baixa l'incendi s'ha donat per controlat.
Yo he salido de trabajar porque mi hermano es el que ha estado aquí, ha visto el fuego que se estaba propagando en una pequeña dimensión del terreno. Nosotros nos hemos alarmado tanto y de un momento a otro ya se ha esparcido con el viento, ha empezado a arder todo.
Deixem a Eivissa, però no el foc, perquè Menorca posa en marxa una actuació de prevenció d'incendis forestals sense precedents en la creació i manteniment per primer cop de faixes perimetrals de protecció de 30 metres entre les zones urbanes i forestals. Les primeres feines, Excel, Camarà, s'han començat a l'aeròdrom de Mou.
El projecte preveu actuar en total sobre més de 180 hectàrees de massa forestal als 8 municipis de Menorca amb una inversió de prop de 3 milions d'euros que es finançaran amb fons de l'impost de turisme sostenible. Sentim el president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca.
Teníem plans forestals dins un calaix que no s'havien executat i per primera vegada el Consell Insular impulsa un pla que abarca tota Silla i pensant que aquesta és la millor manera d'actuar davant d'un incendi, que és la prevenció, que és actuar antes, evidentment, de que se produeix aquest incendi, evitant el que és més important, que és el combustible, no? que són els boscos, que és la matèria que es pot inflamar.
Les actuacions inclouen la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre les zones urbanes i forestals, així com treballs en camins, tallafocs i punts d'aigua. És el primer cop que tot això es fa en una actuació coordinada i dins un únic contracte per a tot Menorca. Sentim el tècnic de l'Ivanat, Jorge Casado.
Lo que se está presentando hoy es una iniciativa que el Consell Insular coge el problema a nivel global de toda la isla y dentro del mismo programa para cada municipio presenta un plan con las mismas características para, de manera global, proteger toda la interfase urbano-forestal de competencia municipal. Como sistema territorial cerrado no hay muchos precedentes de este tipo.
L'objectiu és reduir el risc d'incendi i facilitar la protecció dels nuclis habitats i del patrimoni natural de Menorca.
I en plena onada de calor, diversos incendis forestals continuen cremant arreu de la península. Ara totes les mirades estan posades a Castella i Lleó. Preocupa especialment el foc a la província de Zamora, que ha obligat a evacuar 12 municipis i una residència de gent gran pel perill imminent de les flames. També el que afecta 3 localitats de la província de Lleó, on centenars de veïns han estat desallotjats.
Pel que fa a l'incendi de Zamora, l'epicentre de l'emergència és ara mateix al municipi de Fermosella, al Parc Natural de Ribes del Duero, on els veïnats han hagut d'ajudar els bombers a defensar les cases amb poals d'aigua. El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha assegurat que el foc es va originar per una imprudència i demana màxima precaució.
Pedir en esta cuarta ola de calor màxima prudència a totes les persones. Y cuando hablo de prudencia, parece ser, todos los indicios indican que el incendio de ayer de Fermoselle indica todo que hubo algún tipo de imprudencia.
A Castelló, més de 400 efectius continuen fent feina contra el rellotge a la Vall d'Uixó per mirar d'estabilitzar un perímetre que ja ha arrasat 10.000 hectàrees.
L'única dada positiva de la jornada arriba de Madrid i d'Àvila, on el govern central ha donat per acabada l'emergència nacional en veure que l'incendi s'ha estabilitzat tècnicament.
I això ha permès que milers de desallotjats hagin pogut tornar a casa, a uns pobles marcats per la cendra. És el president Pedro Sánchez.
La emergència continua. Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid de las zonas afectadas.
Els incendis d'enguany han arrasat ja 180.000 hectàrees. Es tracta d'una de les pitjors temporades de la darrera dècada.
La vicepresidenta del Govern i ministra per la Transició Ecològica, Sara Aguesen, xifra en 38 els grans incendis forestals d'enguany. Un escenari, diu, 6 vegades pitjor que el de l'any passat. Explica que és un any complicat i per això recorda que és necessari extremar la precaució.
Prudencia porque, como saben, desde ayer se ha iniciado una nueva ola de calor, la cuarta ola de calor desde que hemos iniciado la temporada de verano. Es verdad que esta mañana AEMET lanzaba un nuevo boletín donde esa ola de calor, en vez de terminar el próximo domingo, va a terminar el sábado. Tenemos un día menos de ola de calor, pero insisto, el riesgo de incendios es muy alto o extremo en gran parte del territorio. Por lo tanto, máxima precaución.
Avui fa 17 anys del darrer atemptat d'ETA en territori espanyol en el qual moriren dos guàrdies civils a Palmanova, Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada. A les 7:30, d'aquí 6 minuts, es farà una missa en record de Salvà a l'església de Santa Creu. A més, al matí s'ha celebrat un any més un homenatge als dos joves agents. Al carrer on es va produir l'atac, en què han participat més d'un centenar de persones, ens acosta aquesta informació Toni Sastre.
Com a novetat d'enguany, s'ha inaugurat l'escultura d'un tricorni de ferro damunt un marbre blanc amb el lema "O no". És obra de l'artista José Carlos Terroba. També aquesta obra disposa d'un sistema d'il·luminació verda que recorda l'uniforme dels agents de la Guàrdia Civil. Posteriorment, els pares de Diego Salvà Lezaun han col·locat una corona de flors en memòria d'ambdós agents. Durant el seu parlament, Montse Lezaun, la mare d'en Diego, ha dit que ja no té odi ni rancor, només dolor.
Un dolor esquivo que viene y va sin marcharse del todo. Un dolor que aparece cuando menos te lo esperas. Un dolor que pasa y pesa como lo más grande de las cargas. Un dolor que quiero compartir con vosotros porque es necesario. Es necesario recordar para no olvidar. No olvidar es la única manera de que la barbarie no se repita.
Per al batle de Calvià, Juan Antonio Mengual, avui és un dia trist que no s'ha d'oblidar.
És un dia que jo particularment m'angoixa moltíssim quan estic aquí i sents els nervis i la tensió que de la pròpia gent que recorden aquests moments tan crítics, que van ser uns moments que ens van capgirar a Mallorca, a una illa on pensàvem que estàvem lliures de qualsevol amenaça d'ETA.
Per altra banda, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha dit que recordar els agents en un dia com avui és un acte de justícia.
Es necesario recordarles. Es necesario recordar a una banda de terror que intentó instaurar una manera de convivir a la fuerza y contra la que, afortunadamente, con mucho esfuerzo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la política, la democracia en general, consiguió vencer.
Després de 17 anys, l'atemptat continua sota investigació policial.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Encetar en plana de tribunals perquè avui és notícia la condemna per agressió sexual de l'excap de traumatologia de l'Hospital de Son Espases. José Luis Suárez ha estat condemnat a 2 anys de presó i haurà d'indemnitzar a la víctima una auxiliar d'infermeria amb 25.000 euros.
La sentència del jutjat del penal número 2 de Palma considera provat que el metge es va aprofitar del seu càrrec i va mostrar els genitals a la dona, a qui també va tocar un pit. Ordena l'Ipsalut com a responsable civil a indemnitzar la sanitària i la sentència posa el focus en la diferència jeràrquica entre el condemnat i la víctima, que ha patit seqüeles emocionals. Els fets van succeir l'abril del 2024. En aquest sentit, l'advocat de la víctima, Pere Quetglas, ha considerat satisfactòria la sentència, però després de tant de temps ha reconegut que el cas ha passat factura a la salut de la seva clienta. Són declaracions al programa El Dia.
Ha estat totalment demacrada, és a dir, ha estat un procés. Des que jo la vaig conèixer l'any 2024 amb els fets, fins ara no és la mateixa persona, però jo crec que a poc haurà d'anar remuntant i amb l'ajuda terapèutica i un poc de tot, jo crec que la cosa anirà endavant.
S'ha de recordar que el metge condemnat, a banda d'aquest cas, tenia diverses denúncies prèvies per assetjament. Per això l'Hospital de Son Espases va activar un protocol perquè no passes consulta mai tot sol per evitar una agressió a un pacient.
I condemnat a 6 anys i mig de presó per un delicte d'abús sexual, l'home de 36 anys que va violar una amiga quan dormia al sofà de casa seva.
Els fets van tenir lloc a Sant Antoni de Portmany l'any 2022. La sentència també li imposa la prohibició de comunicar-se amb la víctima i acostar-s'hi a manco de 300 metres durant 7 anys i mig. L'acusat haurà d'indemnitzar la jove amb 25.000 euros. El Tribunal de Justícia de les Illes també ha acordat que una vegada compleixi condemna quedi 11 anys en llibertat vigilada.
I en menys de 24 hores, a Menorca, hi ha hagut 2 ofegaments. Avui matí s'ha trobat un cadàver a Cal Enforcat. La policia ho investiga. Ahir, es mitjan gran, va morir un home de 51 anys a una piscina Excel Camarasa.
A les 7:15 d'avui matí, la Guàrdia Civil ha rebut un avís per part de l'U2 que un veí havia vist un cadàver a Cal Enforcat, a Ciutadella, molt a prop d'un penya-segat, on també hi ha un establiment hoteler. Segons informa la Guàrdia Civil, la persona que ha perdut la vida és de mitjana edat i un resident a la zona. S'haurà de fer ara una autòpsia per determinar-ne les causes de la mort. La comissió judicial s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ja s'ha aixecat el cadàver. Ahir, al voltant de les 7:30, un home de 51 anys va perdre la vida a una piscina d'esmitjorn. El van trobar flotant i els efectius de la policia local van ser els primers a atendre'ls fins que van arribar les ambulàncies. Tot i les tècniques de reanimació, que van durar més de 30 minuts, no se li va poder salvar la vida.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i mitja d'aquest 30 de juliol, en què han sabut que les navilieres aportaran dades sobre el moviment de vehicles amb origen o destinació a Mallorca.
Han signat un conveni amb el Consell de Mallorca i es comprometen a oferir totes les dades des del 2024 perquè el Consell pugui plantejar mesures reguladores per evitar la congestió a l'illa. El president de Baleària és Adolf Utor.
Ja ho ha manifestat la nostra disposició a col·laborar i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
I Calvià ret homenatge als dos guàrdies civils assassinats per ETA el 2009, Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada.
En aquests moments està previst que comenci una missa en presència de la presidenta del govern, Marga Proens, i aquest matí s'ha inaugurat un pedestal coronat per un tricorni dissenyat per l'artista Carlos Terroba.
I també en aquesta hora comença una protesta davant la plaça de Bous de Palma, convocada per diversos col·lectius animalistes i antitaurins, coincidint a la temporada taurina que comença precisament avui a la ciutat. Allà hi és el nostre company Joan Sitges. Bon vespre.
Bon vespre. Com deies, està a punt de començar aquesta protesta. Ara mateix hi ha més d'una trentena de persones concentrades en aquest punt i s'han començat a desplegar les primeres pancartes. Han estat diversos col·lectius animalistes i antitaurins els convocants d'aquest acte de rebuig als espectacles de Bous i la tauromàquia. Consideren més que els infants i adolescents no haurien de poder accedir com a públic a aquest tipus d'esdeveniments. Per això han criticat que l'empresa organitzadora ofereixi entrades en descompte als menors de 16 anys. Demanen a més al govern que restringeixi l'accés als menors a les corregudes de toros. Consideren que se'ls exposa a la violència contra els animals en un espectacle que defineixen com tortura. Això, just abans que comenci aquí la temporada d'estiu de toros a Palma, ho farà com a cap de cartell amb els toreros Diego Ventura, Morante de la Puebla i Sebastián Costellà.
Gràcies, Joan Sitges, per aquesta darrera hora des de la plaça de Toros de Palma. I les cooperatives agroalimentàries de les Balears preveuen pèrdues de fins al 40% a causa de les altes temperatures.
Els termòmetres per damunt dels 40 graus i les nits que no afluixen minven la producció i també provoquen estrès tèrmic. Una situació que afecta també el bestiar, segons ha explicat la presidenta de les cooperatives, Geroni Bonafé.
I de manera especial en el me d'engreix, que és un me que està tancat i normalment pues, hi ha unes mermes d'un 2 o un 3% i estem estimant aquest mes que hi hagi pèrdues d'un 5%.
I els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les freqüències durant el mes d'agost. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 i 20 minuts, com la resta de l'any.
El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat de l'executiu, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió per les obres als tallers de Sonrullant.
Por lo tanto, en última instancia, insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y, en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
A l'àmbit estatal, centenars de persones, majoritàriament joves, han travessat nedant la frontera en Ceuta i s'agreuja la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
Sobre aquesta qüestió, la presidenta del govern, Marga Proens, reclama una resposta urgent mentre Espanya i el Marroc han acordat reforçar la coordinació per accelerar el retorn dels migrants que han entrat de manera irregular.
I en l'àmbit cultural del programa de l'Atlàntida Mallorca Film Fest d'avui, destacam dues propostes. D'una banda, la recuperació d'un documental perdut, fet per Fernando Trueba, a Solla, els anys 80, i d'altra banda, l'òpera prima de Judith Godrej, el símbol del mito francès. Això serà, però, poc abans d'arribar a les 8, perquè ara és moment dels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
I avui començam xerrant del Real Mallorca, que ha tancat l'estada de pretemporada a Marbella amb una victòria. No és així, Juan Gabriel Bauzà, bon vespre.
Bon vespre, així és, una victòria per 4-2 davant l'Al Ittihad en el segon amistós de l'estiu. Ara parlarem d'aquest partit, però abans hem de comentar que després de la victòria del Mallorca davant d'aquest equip, el director de futbol del club, Pablo Ortells, ha fet balanç de l'actualitat de l'equip des de Marbella. Ortells s'ha mostrat satisfet amb les sensacions que està deixant el conjunt de Luis García durant la pretemporada i ha reconegut que la plantilla encara pot patir moviments mentre el mercat de fitxatge continuï obert.
Bueno, yo creo que son partidos de pretemporada. Es importante ganar para tener ya una mentalidad positiva y ganadora, pero sobre todo yo creo que lo mejor, lo que más llama la atención, pues es que lo que trabajas trabajando en el día a día pues se va viendo en el terreno de juego. Estamos intentando pues jugar con nuestra idea, siendo protagonistas en el juego y pues los jugadores están asimilando muy bien.
Bé, en línies generals, algun jugador més arribarà. Estem en ple mercat, estem tractant de fer una plantilla competitiva, bueno, tindre un bon equip i alguns jugadors pues, potser que arriben i uns altres eixiran. Sempre.
Pel que fa a les possibles sortides, el director de futbol ha parlat de la situació de Samu Costa, mentre que sobre Jan Virgili s'ha mostrat optimista i ha assegurat que el jugador està feliç al Mallorca i que el club compta amb ell.
No, a día de hoy todos los jugadores que están en contrato en Mallorca han de tornar. Mojica y Samu, pues, per el Mundial tienen unas vacaciones un poco más largas y durante la semana que va a seguir componen.
Yo creo que Jan está feliz aquí. Yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí. Entonces nosotros, de momento, es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros. Bueno, nosotros vivimos el día a día, como decía antes, para nosotros es un jugador muy importante y nosotros queremos que se quede. Así se lo hemos transmitido y así esperamos que pase, pero es una situación que en el mercado veremos.
I com han comentat, el Real Mallorca ha tancat l'estada de pretemporada a Marbella amb una victòria per 4-2 davant l'Al Ittihad en el segon partit amistós de l'estiu. L'equip de Luis García Fernández s'ha avançat ben prest amb un gol de Sergi Darder, però el conjunt saudita ha empatat poc després, abans del descans. Sumaoro ha tornat a posar els mallorquinistes per davant amb una rematada de cap. A la segona meitat, Pablo Torre i Cito Lubumbo han ampliat l'avantatge fins al 4-1. L'Al Ittihad ha retirat distàncies en el tram final aprofitant una errada del porter Nil Torreguitart, que ha establert el definitiu 4-2. El partit també ha servit perquè Luis García continués repartint minuts entre tota la plantilla. Després del partit, Alex Sala ha passat pels micròfons d'Ivetres. El migcampista s'ha mostrat satisfet amb el treball que està fent l'equip durant aquesta pretemporada i ha assegurat que el principal objectiu és arribar a les millors condicions possibles al pròxim compromís dimecres vinent davant el Paris Saint-Germain, trofeu Ciutat de Palma.
Bien, bueno, al final creo que nos tenemos que ir conociendo, creo que también tenemos que ir todos cogiendo un poquito más de tono físico, pero bien, me he encontrado bien y poco a poco creo que mejor. Sí, al final muchas ganas, va a ser un partido bonito y nada, prepararlo ahora durante la semana, a seguir mejorando y esforzándonos para llegar lo mejor posible.
Per cert, el trofeu Ciutat de Palma el podreu viure aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio i qui també n'ha parlat ha estat el propi director esportiu, Pablo Ortells, que ha demanat a l'afició que vagi a Son Moix a la presentació de l'equip contra el Paris Saint-Germain.
Bé, jo sempre espero que Saint-Germain estigui amb l'equip. Jo crec que nosaltres som els primers que hem de donar passes per a que la gent s'enganxi a l'equip, però jo veig un bon ambient, jo crec que hem d'anar tots, jo crec que ja són més de 18.000 socis i jo crec que és molt important, necessitem de l'ajuda de la gent, necessitem que els punts a Son Moix es quedin i hem d'anar tots a una, i jo crec que l'afició de Mallorca segur que sempre està d'acord.
Hugo San, de 20 anys i procedent del Valladolid, és la darrera incorporació de la UD Eivissa, ve per cobrir la posició del lateral esquerre. Una de les més problemàtiques en la confecció de la plantilla té experiència amb el Valladolid, promeses a segona federació, però sobretot a segona divisió, amb una assistència amb el primer equip la temporada passada. I mentre arriben els fitxatges, la resta de la plantilla continua preparant la nova temporada amb la mirada posada en el primer partit amistós d'aquesta pretemporada. El conjunt que entrena Raúl Llona es troba immers en la segona setmana de feina. El tècnic ha reconegut que arriba a un club amb un alt nivell d'exigència. Informa Víctor Sancho.
Bon dia, Raúl Llona insisteix que és un tècnic que creu en el procés, però diu que no només en el debut en Lliga, en un mes, a Antequera s'ha de veure ja els trets del seu equip, sinó que també en el primer amistós de la setmana que ve.
No hay excusa para que ese primer día pues, se vea un equipo que quiere ser valiente, que quiere ser agresivo en, sin balón, que quiere jugar alto. Un equipo que con balón quiere tenerlo, quiere ser asociativo, quiere proponer, es innegociable desde el primer día. Otra cosa es que en qué punto podamos llegar de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que tengo claro es que ese primer día se tiene que ver y te diría que incluso desde el primer amistoso.
Jona no s'ha tallat. Sap que arriba a un club amb poca paciència. Ho accepta, però no es conforma.
Porque sea habitual o porque sea lo que se hace, no deja, a mí no me sigue sin gustar. Quiero decir, claro. ¿No? Es que es lo habitual y ya parece que eso lo tenemos asumido. Bueno, hasta cierto punto.
Creo que la seva feina no decebrà.
No vamos a fallar, eso lo tengo muy claro, porque tengo una confianza máxima tanto en el trabajo de mi cuerpo técnico como en el trabajo mío. Y en el que vamos a ser capaces de conseguir con la plantilla.
I a la segona federació, l'Atleti Balears continua presentant les noves incorporacions per a la temporada 2026-2027. Avui ha estat el torn del mallorquí Martí Paeres, amb passat al Poblense, i del defensa Pablo Hernández, que arriba procedent de l'UCAM Múrcia després de disputar el play-off d'ascens a la primera federació. Durant la seva presentació, Paeres s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós amb el nou projecte.
Molt bé, jo estic molt il·lusionat. Sé que és un puesto que és per pujar, realment és l'objectiu que tenim i és per lo que farem feina i jo estic amb moltes ganes d'aquesta temporada, estic segur que serà bona.
Mentre que Pablo Hernández ha destacat les ganes d'ajudar l'equip a aconseguir els objectius marcats.
Pues con muchas ganas, la verdad. Al final llego a un buen club, un club donde quiere estar a lo alto de la tabla y bueno, pues con muchas ganas e ilusión.
I continuem a la segona federació perquè la penya esportiva també ha iniciat avui la pretemporada sota les ordres de Ramiro González. El conjunt eivissenc ha començat els entrenaments amb només 14 jugadors de camp disponibles. La plantilla encara necessita reforços en pràcticament totes les línies excepte a la porteria i el club confia aprofitar el mes que resta de mercat per completar l'equip. Escoltam l'entrenador de l'equip, Pitius, és Ramiro González.
Como he visto, somos pocos, somos 14 más los tres porteros. Y bueno, pues al final la peña y la isla nos tenemos que amoldar un poco a cómo va el mercado, ¿no? O sea, al final traer un jugador aquí lleva ciertos condicionantes, que es que no tenga pareja, que no tenga hijos, que sabemos la situación de Baleares a nivel de piso, entonces nosotros estamos a segunda jugada en el mercado. En la zona de atrás tenemos que incorporar por lo menos dos futbolistas, uno y medio y luego un poquito en la parte de extremos y un poquito arriba, pues que vengan también un par de chicos a aportar. El presupuesto dice que vamos a luchar por salvarnos, evidentemente estamos un grupo muy fuerte y sabiendo a la hora de montar un club en Ibiza pues las condiciones que tienen, ¿no?
Per altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha iniciat avui la pretemporada amb la primera sessió d'entrenament. La plantilla que dirigeix Antonio Vadillo s'ha exercitat al poliesportiu de la Indioteria, ja que el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix continuen obres. Tots els jugadors han participat en aquesta primera presa de contacte. Ara comença un període de preparació en què l'equip cercarà posar-se a punt físicament i consolidar un bloc competitiu per afrontar una temporada exigent. És Antonio Vadillo.
A hacer equipo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo en las pretemporadas. Creo que lo más importante y es el principal objetivo es hacernos equipo, hacernos fuerte, hacernos familia y a partir de ahí pues crecer y prepararnos bien para las competiciones que nos vienen.
Un Antonio Vadillo que també ha valorat molt positivament els fitxatges que han arribat com la circumstància de mantenir un bloc de futbolistes que van jugar la temporada passada.
Sí, al final después de las últimas temporadas pues son Son muchas temporadas con muchos cambios de jugadores. Este año hemos podido mantener el bloque, eso es importante. Hay un trabajo ya de meses anteriores, de toda la temporada pasada, ¿no? Y con las incorporaciones que hemos tenido, que también hay dos jugadores como Carlos y Diego que ya nos conocen, que me conocen a mí personalmente, tanto a nivel de trabajo como a nivel personal. Solo un poco la incorporación de Rodrigo en este caso y de Julio, que evidentemente necesitarán su tiempo para ir entrando en el equipo, pero estamos contentos, ¿no? Estamos contentos con el equipo que tenemos y a partir de ahí, pues lo que he dicho, ¿no? A trabajar con el principal objetivo de hacer equipo, que és el més important ara.
I al marge de l'inici de la pretemporada, l'Illes Balears Palma Futsal també ha tancat una operació de mercat. El club mallorquí i l'Anderlecht han arribat a un acord per al traspàs del pivot brasiler Bruno Gómez. I un apunt més, en pàdel Gemma Triay ha començat amb bon peu la seva participació al torneig P1 de Pretòria, la Llorenca i la seva companya del Fibrea s'han classificat per als quarts de final després de superar Núria Rodríguez i Júlia del Pozzo. Fins aquí els esports.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 46 minuts a IB3 Ràdio. Us contem que Espanya i el Marroc han acordat l'entrega de les persones que han entrat de manera irregular a Ceuta. Milers de migrants han accedit a la ciutat autònoma nedant o travessant a peu l'espigó fronterer des del país africà. La presidenta del govern, Marga Proens, ha qualificat aquesta arribada de molt preocupant i ha reclamat a l'executiu central una resposta urgent per a protegir les fronteres.
El president de Ceuta ha demanat que s'activi l'emergència nacional després que en els darrers 10 dies hagin arribat unes 2.000 persones. Assegura que els centres de menors estan sobreocupats en un 2.400% i que s'han trobat 60 cadàvers a la mà el darrer mes. És Juan Jesús Vivas.
Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Hemos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma.
El Ministeri de l'Interior ha rebutjat la petició perquè diu la llei no permet activar l'emergència nacional per una crisi migratòria. Sosté que aquest mecanisme està reservat a catàstrofes naturals o tecnològiques. El ministre Fernando Grande Marlaska viatjarà demà a primera hora a Ceuta per avaluar la situació sobre el terreny. Així tot, el govern central diu que ja reforça els mitjans humans i materials a la zona per garantir el control de la frontera i l'atenció humanitària.
De fet, acabam de saber ara mateix que el govern mobilitza l'exèrcit a Ceuta. Canviem de qüestió. I avui també és notícia que quasi el 80% de les famílies de les Balears han escollit el català com a llengua quart curs d'educació infantil.
Dades facilitades per la Conselleria d'Educació del pròxim curs i que mostren que tan sols un 20% dels matriculats en centres públics tenen el castellà com a llengua de primer ensenyament a quart curs d'educació infantil. Per elles, les famílies de Menorca són les que més han optat pel català, seguides de Mallorca, Formentera i Eivissa.
I el que afecta a totes les famílies és l'encariment del cost de la vida, que manté la pressió sobre la butxaca de les famílies. L'IPC avançat ha pujat 0,3 aquest juliol fins al 3,5%, sobretot per l'augment dels preus dels combustibles i de l'electricitat. Tot i aquest context, les Balears encara són la comunitat on més aliments es consumeixen per habitant. Ho exposa l'informe de consum alimentari elaborat pel Ministeri d'Agricultura i Pesca. Concretament, durant el 2025, cada illenc ha consumit 682 quilos d'aliments, un centenar més que la mitjana espanyola.
Segons aquest informe, les Balears menjam més a casa per optimitzar temps i pressupost. Ara bé, som la quarta comunitat que més dobbes gastam en aquest concepte. Fins a 2.069 euros cada any, això són 194 més que la mitjana estatal i un 5% més que l'any anterior. Malgrat l'encariment de preus, els consumidors mantenen l'alimentació basada en productes frescos. Destaquen la fruita, les hortalisses i la carn, i sempre de proximitat.
Ara fruita, meló, cindri, obercós, tot ha pujat.
Sigo comprando menos cantidad porque no se puede tirar nada.
Fruita i verdura, però el tot no. Nostro, o sigui, tot això que de fora no menys res.
Jo només com dimarts, dijous i dissabtes a les pagelos que queden vius, que no s'ha xerrallat la societat de consum, aquests són els que jo compro.
Perquè si no consumim fresc, hem d'anar a consumir congelat, que no té gust de res.
Malgrat que baixa un 2,5% el consum fora de la llar, durant l'any passat la despesa mitjana fora de casa ha estat de gairebé 1.000 euros, molt similar a la de l'any passat.
Set i 50 minuts i és moment d'encetar la plana cultural. Queden 4 dies de la 16a edició de l'Atlàntida i avui que la banda sonora de la jornada a ses voltes la posa Mainline Magic Orchestra, que escoltam ara de fons, ens han fixat en dues propostes ben especials. Per una banda, la recuperació d'un documental perdut realitzat per Fernando Trueba a Solla als anys 80. I per altra banda, l'òpera prima de Judit Godrej, el símbol del Me Too francès. Tot d'una, escoltarem la seva denúncia, però abans, com dèiem, deixem que Fernando Trueba ens acompanyi en un viatge a Alexandra Martínez en el temps i en l'espai.
Sí, un viatge cap a un Solla d'un altre temps, de fa 40 anys i tot plegat gràcies a la recuperació de Chicho, mientras el cuerpo aguante, una comèdia didàctica que és el títol del segon llargmetratge que va fer Fernando Trueba i que mostra la història del fill de l'escriptor falangista Rafael Sánchez Mazas. Chicho Sánchez es va dedicar a compondre cançons de resistència antifeixista com aquesta.
Es obsesivo saber que hay un ministro tan impulsivo.
Era un personatge lliure del qual explica el director on estava enamorat abans de conèixer-lo i que va transmetre la seva alegria i llibertat al rodatge.
I era una pel·lícula 100% improvisada. O sea, no había nada preparado ni nada escrito. O sea, esa era la idea de la película. Hagamos una película que no sepamos lo que vamos a hacer. Que cada día cuando llegamos a rodar no sabemos lo que vamos a hacer. Eso era lo que más me tentaba a mí, ¿sabes? Lo que me atraía de hacerla. Eso y Chicho y su personalidad, lógicamente.
Després d'una accidentada estrena al Festival de Sant Sebastià, el film es va extraviar i no ha estat fins fa ben poc i gràcies al treball de l'Escola de Cinema de Madrid que s'ha recuperat la peça amb tot l'esplendor.
Apareció el negativo original de 35 con el formato entero, ¿no? Y entonces pudieron hacer la restauración que ahora se presenta aquí y que hoy se va a ver por primera vez la película como en realidad era, porque cuando se estrenó estaba cortada en la imagen por arriba y por abajo, hinchada, con lo cual se reventaba la fotografía. O sea que me hace mucha ilusión que además ocurra en Mallorca, puesto que se rodó aquí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves gens.
Però avui, com dèiem, també ens han fixat en la veu d'una dona. Judit Godrej, el símbol del Me Too francès. Després que fa 2 anys denunciés abusos i violacions de 2 dels directors de la Nouvelle Vague francesa i reclamar canvis en la legislació per garantir la protecció dels més vulnerables. Des d'aleshores no ha tornat a rebre cap oferta de feina de la indústria gala. Avui, a les 7, el Rivoli ha presentat el seu debut com a directora, l'adaptació de Memòria de Noia, la novel·la d'Annie Ernaux, que rememora la seva primera experiència sexual i les seves conseqüències.
Memòria de Xica és més que una pel·lícula, és un projecte que aposta per l'educació, per la sororitat, per ressorgir de les adversitats i seguir endavant. Ho va saber molt bé Ernó i ho va tocar amb les mans també la directora quan va denunciar tant a l'Acadèmia de Cinema com al Festival de Cannes, de fet allà on se la volgués escoltar, el que li havia passat a ella i a moltes altres dones que no havien aixecat encara la veu a la indústria. Potser conscients que la societat encara no perdona els crits de les dones.
Most guys who are accused of rape, they keep working or they do their comeback. But women who speak out, they don't work anymore. In my case, it's a little bit spectacular when you think about it.
Arnó, Premi Nobel, Premi Formentor, ha participat en el procés de desenvolupament d'aquesta història en una col·laboració que ha estat més que una simple entesa. La transformació d'una adolescent en escriptora, l'empoderament i la presa de consciència per defensar els dèbils i els oprimits, tot això, explica Grodeix, és el que volia recollir en la seva història.
My story and the story that I wanted to tell, which was also how and why she became a writer, and also how and why she spent her entire life fighting for minorities, and fighting always on the side.
La directora estava seguint el fenomen Adolescents, la sèrie, quan va confirmar que la història d'aquesta jove, d'aquesta nina que creu viure una història d'amor, quan en veritat viu una història d'abús, ha existit abans i malauradament segueix plenament vigent.
Quiero tenerte a todas horas a mi lado.
I ha mort als 62 anys l'actor Manolo Solo, un imprescindible del bon cinema espanyol dels darrers anys, guanyador d'un Goya pel seu paper en Tarde para la Ira, que havia estat també nominat per la seva actuació El buen patrón, o bé la pel·lícula Cerrar los ojos i Una quinta portuguesa. I si l'heu vista, de ben segur recordareu una de les seves recents interpretacions, la del general Gutiérrez Mellado en la sèrie Anatomia de un instante.
Si recordareu aquesta adaptació de la novel·la de Javier Cercas sobre el 23F amb uns extraordinaris Álvaro Monte com Adolfo Suárez, Eduard Fernández com a Santiago Carrillo i, com dèiem, Manolo Solo com a general Gutiérrez Mellado.
Yo soy militar, no soy político.
¿Y ese señor?
¡Iván Franco!
Es cómplice de su mentira.
Adolfo, si se enteran los militares, se acabó.
I aquest és només un exemple de la seva extensíssima filmografia. Va haver-hi anys que va fer feina en 15 produccions diferents, en tot això en 30 anys de carrera. Tarde para la ira, com dèiem, dirigida també per l'actor Raúl Arévalo, li va suposar el seu únic Goya a la interpretació d'una persona amb drogodependència i una veu molt especial.
No, siempre sí, no, con que tú aquí tienes un amigo para lo que tú quieras, que yo contigo voy a muerte.
Una veu que va néixer com una juguesca durant la prova del paper i que el director li va demanar que mantengués durant tota la interpretació, una aposta que li va suposar el reconeixement dels seus companys de professió i que agraïa d'aquesta manera en el seu discurs de recollida.
Y gracias por dirigirme y gracias por tirarme por el barranco porque creías que yo iba a volar y efectivamente tenía alas para volar.
Zelda 211, El laberinto del fauno, La flaqueza del bolchevique, La isla mínima, Beautiful, Siete vírgenes, són altres dels títols on va participar aquest actor sevillà que no rebutjava mai posicionar-se en qüestions polítiques o socials, com ara la monarquia i la república o la situació palestina.
Hi ha cançons que marquen una carrera, que fan passar a la història un nom. I malgrat l'èxit d'aquest Falling Slowly, que li va suposar un Òscar, Glenn Hansard, mort als 56, víctima d'un accident de motocicleta als afores de Dublín, la seva ciutat natal, va ser molt més que això.
Músic de carrera durant anys encara... De carrer, durant anys encara lluïa la guitarra trotinada d'aquells temps en les seves actuacions. Va fundar The Frames, el grup que li va donar a conèixer i amb el qual va publicar 7 àlbums. Àlbums referencials del rock irlandès, però va ser amb el duo format amb Marketa i Grova durant un temps la seva parella amb qui va tocar el cel amb aquest tema. I amb Once, la pel·lícula gairebé autobiogràfica de la seva relació, els faria triomfar a Hollywood.
So happy Christmas, I love you.
Són seves les versions prodigioses de Van Morrison, de Bruce Springsteen, de The Band, i també la interpretació que escoltem de A Fairy Tale a New York al funeral de Shane McGowan, el líder de The Pogues, en un moment de sensibilitat únic que les xarxes feren viral. Feia només un any que havia celebrat el 55 amb un nou disc, s'acabava de casar, tenia un infant de 3 anys, han estat nombrosos els comiats, els adeus del món de la música, dels seus seguidors, però ens quedem amb el del ministre de Cultura irlandès, que destacava com cadascuna de les seves notes estava impregnada de passió i vulnerabilitat. La seva empremta assegura per viure durant generacions a la música irlandesa.
You're pretty,